Ho han fet en la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat comtal. Cristina Cantal.
El president Pedro Sánchez ha elogiat que la reunió s'hagi fet a Barcelona com a pont simbòlic entre dos països, mentre que per Aragonès li ha recordat que el procés independentista encara és viu.
Es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración a una ciudad de Barcelona que, por cierto, durante muchos años y con razón se ha quejado de que la Administración General del Estado y el Gobierno de España, bueno, pues no se ha comprometido con ella.
Si l'Estat espanyol no vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya, cal que ofereixi una resposta democràtica.
Entre 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat en contra de la trobada que qualifiquen de provocació.
Una protesta amb polèmica interna per la presència d'Esquerra Republicana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha abandonat la manifestació entre escridassades, insults i xiulets.
Espanya i França crearan una comissió per estudiar la reobertura dels passos fronterers secundaris entre els dos països, encara tancats des de la pandèmia.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà reivindiquen que el món local formi part d'aquesta comissió. Així s'ha expressat la presidenta de l'ENS, Sònia Martínez, en declaracions al Next Vespre.
Amb aquesta comissió, si és que finalment se constitueix, el que ha d'haver-hi sí o sí és representació del món local, també del Consell Comarcal, per defensar tots els interessos de tots aquests municipis que ja en diverses ocasions doncs, hem manifestat totes les problemàtiques que ocasionen aquests tancaments.
Protecció Civil torna a reactivar l'alerta del Pla Bencat i posa també en alerta el Neucat davant el nou episodi de vent, neu i fred que afecta Catalunya.
A Tarragona han posat en marxa l'operació Iglú pel descens de les temperatures.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Amb motiu del descens aguditzat de les temperatures, Protecció Civil ha posat en marxa el protocol de l'operació Iglú a Tarragona, que consisteix en donar cobertura i protegir la salut i integritat física de les persones sense sostre que estiguin a la via pública. També s'ha anunciat una acció conjunta per equips de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Creu Roja i Protecció Civil.
Els Mossos d'Esquadra detenen la parella de la dona que va aparèixer morta ahir a casa seva a Balaguer amb un ganivet a l'estómac.
El cas està sota secret de les actuacions.
Balaguer Televisió, Ignasi Gómez.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la parella de la dona que va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac en un pis de Balaguer. L'home de 44 anys està acusat de delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta poc abans de les 8 del matí de dimecres i va explicar als agents que al despertar-se s'havia trobat la dona sobre el llit amb el ganivet clavat a l'estómac.
En cultura, arrenquen les festes de Sant Sebastià d'Alcarràs amb el pregó de la cineasta Carla Simón.
L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al Centre Cultural Lo Casino.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Amb el pregó d'aquesta nit, Simó serà la primera pregonera que tenen les festes d'hivern d'Alcarràs, que normalment no compten amb aquesta figura per iniciar la festivitat. A més, Simón i el coguionista Arnau Vilaró han presentat durant la tarda el llibre que també du el nom del poble a les 6 a la Biblioteca Joaquim Montoy.
I en esports, vespre de Copa i Supercopa pels primers equips del Barça, Roger Sánchez.
El femení juga contra el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa 1-0 quan hem passat la mitja hora de joc, gol de Clàudia Pina, i el primer equip masculí juga a les 8 a Ceuta als vuitens de Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'aquest canvi de temps força notable. De fet, hem començat el dia avui amb un ambient realment fred arreu del territori català i sí que a hores d'ara tenim temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, encara hi ha zones que l'ambient és força fred i, de fet, s'espera que hi hagi més núvols i també arribarà precipitació, que serà en forma de neu per sobre dels 500 metres en aquestes zones on la temperatura no ha acabat de pujar i per sobre dels 600 metres es podran acumular més de 5 centímetres de neu. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta acumulació de neu. I no només això, i és que també al llarg de la tarda s'ha d'anar reforçant el vent que de cara al final del dia bufarà amb ratxes molt fortes a molts punts del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Precisament avui que les autoritats franceses restringiran la circulació de camions a la frontera des de Catalunya a partir de les 8 del vespre d'avui, arran de les nevades que hi ha previstes a França. Davant d'això, el Servei Català de Trànsit, en coordinació amb els Mossos, restringiran la circulació de vehicles pesants a la sortida 3 de l'AP7 a l'alçada de Llers per redirigir-los cap a les zones d'estacionament de la Jonquera i de polígons de la zona. Parlem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, abans d'aquesta afectació que comenteu, destacar algunes vies ja en què es veu afectació per la neu. La més important en aquest moment, la C28, es troba tallada al Port de Bonaigua per risc de llaus i també està restringit el pas de vehicles articulats a la Nacional 230 entre Vilaller i Viella. A banda d'això, i pel que fa volum de circulació i incidències relacionades amb el trànsit, destacar dos accidents a l'autopista P7, d'una banda a l'altura de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit sud i 7 km de cua per aquest accident, i també a la mateixa autopista P7 a Santa Perpètua de Mogoda hi ha un altre accident en sentit sud que talla dos carrils i 4 km de retencions. Destacar un altre punt amb complicacions és l'entrada a Barcelona per la C58. Un vehicle variat a tocar el nus de la Trinitat talla un carril. Hi ha 7 km de cua des de Ripollet i afecta també la C33 amb retencions entre Montcada i el nus de la Trinitat. De moment és el més destacat des de Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
França i Espanya signen el Tractat de Barcelona de cooperació entre els dos països, un document que eleva les relacions entre els dos estats a la mateixa línia que França ja manté amb Alemanya i Itàlia o Espanya té amb Portugal. Ho han fet a la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat Comtal. Un acord de cooperació que ha d'incloure el reforç del projecte europeu davant els interessos d'Estats Units. Més enllà, però, del que s'ha dit dins d'aquesta cimera, l'altre focus d'interès estava en la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la protesta als carrers contra aquesta trobada.
Aragonès ha aprofitat la cimera per recordar al govern espanyol que el procés no ha mort. El president només ha participat en la salutació institucional. Mentrestant, al carrer milers de persones s'han concentrat contra aquesta trobada Sánchez-Macron sota el lema "Aquí no ha acabat res". Han estat 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 30.000 segons les entitats convocants. Hi ha hagut xiulades, talls de carreteres i escridassades, especialment contra el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras, que acabat marxant de la protesta.
Això és el que passava a fora. A dins hi ha hagut acords de cooperació, econòmics i de transports. El president Pedro Sánchez ha qualificat la cimera d'històrica i la firma del tractat de magnífica notícia per a Europa. També ha elogiat que la reunió s'hagi fet a Barcelona com a pont simbòlic entre dos països i coincidint amb la celebració de l'aniversari de Picasso en els 50 anys de la mort de l'artista. Jordi Casino.
El text que ha assassinat a la capital catalana i que porta el nom de Declaració de Barcelona situa la relació entre França i Espanya al seu màxim nivell. El tractat que permetrà aprofundir i estructurar la cooperació entre tots dos territoris en matèries com la defensa, la interconnexió ferroviària, la indústria i l'energia ha estat lloat per Macron i Sánchez, un president espanyol que, per cert, preguntat per l'afirmació que li ha fet aquest matí el president Pere Aragonès de que el procés no s'ha acabat, ha volgut destacar que el primer tractat de cooperació entre França i Espanya porti el nom de Barcelona.
És una reivindicació de respeto, de consideració i de admiració a una ciudad de Barcelona que, por cierto, durante muchos años y con razón se ha quejado de que la Administración General del Estado y el Gobierno de España, bueno, pues no se ha comprometido con ella, ni en recursos, ni en colaboración, ni tampoco en su visibilidad internacional. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos con enorme respeto, consideración y admiración a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y a sus instituciones.
Un Pedro Sánchez que ha tret importància a la manifestació que els independentistes han fet avui a Barcelona coincidint amb la cimera i que ha assegurat que el gruix dels catalans i dels espanyols no combrega ni amb la protesta d'avui, ni amb la que tindrà lloc aquest proper dissabte a Madrid defensant la unitat d'Espanya, deixant clar, això sí, que totes dues es poden fer perquè la nostra Constitució assegura empara el dret a la manifestació. A banda del Tractat d'Amistat, a la cimera de Barcelona també s'han signat diferents acords o convenis entre els ministeris d'Educació, Interior, Defensa i Treball, i pel que fa als 8 passos fronterers que encara estan tancats, s'ha acordat crear un grup de treball per millorar la seguretat i reobrir-los el més aviat possible.
Ho dèiem abans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat de les salutacions institucionals. Just després de marxar de la cimera, Aragonès ha volgut explicar en detall, des del Palau de la Generalitat, el que ha tractat amb tots dos presidents. Segons ha dit, a Pedro Sánchez li ha demanat la celebració d'un referèndum, mentre que s'ha ofert a Emmanuel Macron com a soci europeu. Carina Beibé.
El president Pere Aragonès ha defensat la seva presència protocolària a la cimera per no voler deixar dir ni una escletxa de dubte sobre la bona relació amb l'estat francès, però s'ha refermat en el fet que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya encara existeix. Ha reclamat a Pedro Sánchez una solució política, contradient la voluntat del president espanyol d'escenificar avui la fi del procés.
Si l'estat espanyol no vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya, cal que ofereixi una resposta democràtica a la voluntat de la ciutadania del nostre país de decidir amb llibertat si Catalunya esdevenir o no un estat independent en el si de la Unió Europea.
Justament que Catalunya arriba a ser un soci europeu en igualtat de condicions és el missatge que el president català li ha volgut adreçar al seu homòleg francès.
Amb el president Macron, sobretot el que he volgut traslladar és la vocació europeista de Catalunya i, per tant, també del govern de la Generalitat.
Aragonès ha justificat la seva marxa abans que sonessin els himnes nacionals per no donar carta de validesa, diu, a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya i ha titllat d'expressions minoritàries la xiulada a Oriol Junqueras a la manifestació independentista.
Doncs a les portes de la cimera, entre 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat en contra de la trobada que qualifiquen de provocació. Sota el lema "Aquí no s'ha acabat res", han volgut deixar clar que a Catalunya hi ha un conflicte polític no resolt i que el procés independentista no ha acabat. Una protesta amb polèmica interna per la presència d'Esquerra Republicana, malgrat que Pere Aragonès, com sentíem, ha assistit a la cimera. De fet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha abandonat la manifestació entre escridassades, insults i xiulets. Edgar Sapinyà.
Hi ha hagut qui li ha criticat que és un traïdor i que el volen a la presó abans d'haver de marxar, però ha dit que el procés no s'ha acabat i que el conflicte s'ha solucionat votant un referèndum d'independència.
Aquest conflicte entre la societat catalana i l'estat espanyol, de fet, no s'acabarà fins que no s'exerceixi en plenitud la democràcia i, per tant, fins que el conjunt de la ciutadania de Catalunya pugui votar i pugui decidir el seu futur votant.
Tant la CUP com Junts han criticat que Esquerra rebi el president del govern espanyol i el de la República Francesa, mentre al mateix temps participa en una manifestació que es pretenia unitària, però que en cap moment ho ha sigut. Sentim Carles Riera i Laura Borràs, diputat de la CUP i presidenta de Junts per Catalunya.
Pere Aragonès i el seu govern li han posat una pista d'aterratge amb la taula de diàleg.
Que no es pot estar a processó i repicant i, per tant, qui faci aquests moviments els haurà d'explicar. Nosaltres el que celebrem és que aquesta convocatòria pugui ser unitària.
L'expresident Puigdemont ha estat un dels protagonistes de la protesta perquè molts dels manifestants han reivindicat la seva figura com a legítim president de la Generalitat.
Tornant al contingut de la cimera, s'ha acordat la creació d'una comissió per estudiar la reobertura dels passos fronterers secundaris entre els dos països encara tancats des de la pandèmia.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà reivindiquen que el món local formi part d'aquesta comissió. Així s'ha expressat la presidenta de l'ENS, Sònia Martínez, en declaracions al Next Vespre.
Amb aquesta comissió, si és que finalment se constitueix, el que ha d'haver-hi sí o sí és representació del món local i també del Consell Comarcal com a ens supramunicipal per defensar tots els interessos de tots aquests municipis que ja dic que en diverses ocasions doncs, hem manifestat totes les problemàtiques que ocasionen aquests tancaments.
El Consell Comarcal Alt Empordanès considera que amb la comissió només s'està allargant la reobertura d'aquests passos i ha recordat la reclamacions i reivindicacions dels alcaldes de la zona afectada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil ha tornat a reactivar l'alerta del Pla Bencat i posa també en alerta el Neucat davant el nou episodi de vent, neu i fred que afecta Catalunya. Les fortes ratxes ja s'han deixat sentir aquest matí, però s'espera que a la nit siguin més fortes amb pics superiors als 90 km per hora.
Un vent que arriba acompanyat de fred i neu, sobretot al Pirineu, però les nevades s'estendran més enllà aquest vespre nit i poden caure cotes baixes. De fet, hi ha una quinzena de carreteres a les comarques pirinenques amb restriccions de pas o obligació d'ús de cadenes davant la presència de neu i de gel al ferm.
A Tarragona, la ventada d'aquesta matinada ha malmès part de la coberta de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau. Les instal·lacions s'han hagut de tancar al públic fins a resoldre la incidència. També han posat en marxa l'operació Iglú pel descens de les temperatures. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Davant la persistència del temporal de fortes ventades a Tarragona, la Conselleria de Protecció Civil ha tornat a activar el pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc de ventades i han tornat a insistir en la importància de la prevenció. Algunes de les mesures més destacades que implica aquest pla és el tancament de parcs i jardins i també el tancament dels recintes museístics de l'amfiteatre, el passeig arqueològic i el fòrum de la colònia, almenys fins que es desactivi el pla Vencat. Per altra banda, el vent no és l'únic protagonista d'aquest temporal, ja que les baixes temperatures s'han fet notar durant aquesta jornada a la ciutat. Amb motiu del descens aguditzat de les temperatures, Protecció Civil ha posat en marxa el protocol de l'operació Iglú a Tarragona, que consisteix en donar cobertura i protegir la salut i integritat física de les persones sense sostre que estiguin a la via pública. Des de l'Ajuntament de Tarragona també s'ha anunciat una acció conjunta per equips de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Creu Roja i Protecció Civil pel proper dilluns 23 de gener a partir de les 10 de la nit per oferir a aquestes persones sense sostre un establiment per passar la nit refugiats del fred amb mantes i aliments calents.
Notícies en xarxa.
Continua la negociació entre els taxistes i el govern per intentar desconvocar la vaga prevista entre el 31 de gener i el 3 de febrer, coincidint amb la celebració del Congrés de l'Audiovisual més gran del món, l'ICE de Barcelona. La reunió d'aquest matí ha acabat sense avenços i ara mateix continua, i a la tarda també tampoc hi ha hagut avenços.
Els taxistes denuncien que plataformes com Uber o Freenow incompleixen la llei mentre l'executiu estudia fer-hi canvis. El secretari d'Organització del Sindicat del Taxi de Catalunya, Antoni Cervós, ha deixat ben clar a la xarxa quina és la seva demanda.
La nostra major demanda és que totes les empreses d'intermediació siguin considerades empreses de transport per taxi. El departament entén perfectament la nostra demanda, és a dir, nosaltres no estem demanant res que s'aparti de la lògica més absoluta. A partir d'aquí, doncs, veurem com anirà la reunió d'avui.
Per la seva banda, el portaveu de l'ITE Taxi, Tito Álvarez, ha dit que per cancel·lar la mobilització prevista a partir del 31 de gener, el sector necessita proves que la Generalitat collarà les empreses BTC per fer complir la llei.
També aquesta tarda s'ha produït una nova reunió al Departament d'Educació amb els sindicats convocants de la vaga prevista per la setmana vinent.
No hi ha hagut acord i els sindicats mantenen USTEC, Estès i la Intersindical mantenen la vaga pels propers 25 i 26 de gener.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En la plana social, els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona que va aparèixer morta ahir a casa seva, a Balaguer, amb un ganivet a l'estómac. El cas està sota secret de les actuacions. Balaguer Televisió, Ignasi Gómez.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la parella de la dona que va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac en un pis de Balaguer. L'home de 44 anys està acusat de delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta poc abans de les 8 del matí de dimecres i va explicar als agents que al despertar-se s'havia trobat la dona sobre el llit amb el ganivet clavat a l'estómac. Finalment, els agents han detingut l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona de 38 anys. El cas està sota secret de les actuacions. Arran dels fets, l'Ajuntament de Balaguer té previst realitzar un acte institucional aquest divendres.
De fet, la xifra de dones víctimes de violència masclista que reben assistència immediata del torn d'ofici a les comissaries s'ha triplicat en els darrers dos anys. Ho afirma l'informe elaborat pel Consell de l'Advocacia Catalana sobre el dret d'aquestes víctimes i que també apunta que 3 de cada 4 afectades ja fa ús d'aquest servei quan posa la denúncia.
L'informe s'ha presentat a la mesa del Parlament quan es compleixen dos anys de la modificació de la llei contra la violència masclista. La presidenta de la Comissió de Violència Masclista del Consell de l'Advocacia Catalana, l'Anna Eva Ribó, ha explicat com és l'assessorament que reben les víctimes.
Tenen una persona al costat, les assessora contínuament, ja poden plantejar tots els dubtes que tenen i això fa que l'endemà, quan arribin al jutjat, estan més fortes i estan més segures del procediment que van a fer.
El document revela que de juliol a novembre de 2022, el darrer període comptabilitzat, 5.624 denunciants van rebre aquest suport.
Més qüestions. Renfe ha destacat la puntualitat del servei de Rodalies a Catalunya, ja que situa Barcelona com una de les 10 ciutats europees amb un millor índex. Ho ha fet en el Consell de Mobilitat de l'AMB, celebrat aquesta tarda, on també ha detallat les mesures previstes per millorar aquest percentatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios, bona tarda.
Bona tarda. Renfe ha destacat la puntualitat de Rodalies a Barcelona, que se situa entre les 10 ciutats europees amb un millor índex. En concret, segons un informe del Ministeri de Transició Ecològica del govern francès, La puntualitat del servei a Barcelona és d'un 93,1%, per sobre de ciutats com Londres, Dublín o Brussel·les. Segons assenyala Renfe, les causes externes, especialment el vandalisme, tenen una afectació d'un 1,6% en la puntualitat dels trens. Tot i això, el president de Renfe, Isaías Taboas, ha assenyalat que la companyia està treballant per millorar aquest índex a Catalunya. Per fer-ho, Renfe preveu construir 120 quilòmetres de noves vies i construir 10 noves estacions, així com també renovar 56 trens de la seva flota actual i comprar-ne 45 de nous per fer front a un increment de la demanda. De fet, Renfe s'ha fixat l'objectiu d'augmentar el nombre d'usuaris en un 50%, passant dels 400.000 viatgers diaris actuals a 600.000.
Gràcies, Judit Larios, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I el pont de Vilomara, al Bages, es promociona amb el suport de la Diputació de Barcelona a Fitur, la Fira Internacional de Turisme, gràcies a les seves construccions de pedra seca. Un patrimoni històric molt vinculat a la viticultura. El municipi busca noves alternatives turístiques després de ser un dels més afectats als incendis del passat estiu. Madrid, David Navarro.
Amb més de 1.750 construccions de pedra seca, el pont de Vilomara és el municipi català amb més edificacions d'aquest tipus registrades. Avui s'ha promocionat a Fitur, a l'estand de la Diputació de Barcelona. L'alcalde de la localitat, Enric Campàs, ha explicat a la xarxa que aquestes construccions tenen molt a veure amb el passat vitivinícola del municipi.
El nostre territori, la nostra comarca, va ser la comarca que més extensió de vinya tenia als anys 1890 aproximadament i, òbviament, té una relació directa perquè formava part del procés d'elaboració i de producció del vi.
Així s'elaboraran rutes per construccions històriques com les tines a peu de vinya o les parets de pedra seca. També es prepara material pedagògic per a les escoles. D'aquesta manera, el pont de Vilomara vol deixar enrere els efectes dels incendis del passat estiu amb noves opcions turístiques.
En cultura, arrenquen les festes de Sant Sebastià d'Alcarràs amb el pregó de la cineasta Carla Simón. L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al Centre Cultural Lo Casino. Ho ha ullit de ràdio Alexandra Fos.
La directora d'Alcarràs, pel·lícula amb el nom del municipi, havia de ser pregonera a les festes d'estiu, però per qüestions de salut no va poder assistir a l'acte. Així doncs, amb el pregó d'aquesta nit, Simó serà la primera pregonera que tenen les festes d'hivern d'Alcarràs, que normalment no compten amb aquesta figura per iniciar la festivitat. A més, Simó i el coguionista Arnau Vilaró han presentat durant la tarda el llibre que també du el nom del poble a les 6 a la Biblioteca Joaquim Montoy. La festa major d'hivern d'Alcarràs arrenquen avui i s'allarguen fins diumenge amb la recuperació de la festa del porc després de 2 anys de pandèmia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, una actualitat molt marcada pels partits dels primers equips del Barça. El femení disputa en aquests moments la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya a Mèrida davant el Real Madrid. Al temps de descans, el marcador és d'1-0 per a les Blaugrana, amb el gol anotat per Clàudia Pina. En paral·lel, el primer equip masculí jugarà en poc més de mitja hora al camp del Ceuta, als vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic. Ja coneixem l'11 Blaugrana, format per Iñaki Peña a la porteria, Bellerín, Eric, Marcos Alonso i Jordi Alba en defensa, mig del camp per a Sergi Roberto, Kessié i Pablo Torre, i en Ferran Torres, Rafinha i Lewandowski a la punta d'atac. Els blaugranes buscaran superar els vuitens de final després de 2 anys sense aconseguir-ho. Ahir l'Espanyol va caure eliminat de la Copa en perdre 1-0 al camp de l'Atlètic Club. Més cites del vespre en clau blaugrana, ara sí, en bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça visita 8:45 el Baskonia. El retorn de Tomas Satoranski és la principal novetat per als blaugranes, que buscaran retrobar-se amb el triomf a Europa després de la derrota de la setmana passada al Palau contra l'Efes. El tècnic Sara Jasikevicius valora el rival d'avui.
Yo creo que ellos están a un gran nivel, yo creo que ha sido así toda la temporada, son muy consistentes, ¿no? Están jugando buen baloncesto, buenísimos en ataque, vamos. La verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no? Son, vamos, una salida súper exigente.
El Barça és el grup de 4 equips que sumen 12 victòries, una per sota del líder, el Real Madrid, a qui visitarà la setmana vinent. També en bàsquet, aquesta nit a les 9, hi ha cita amb la Lliga EVA. El filial del Joventut rep el Castelldefels en partit avançat de la jornada 14, que es disputarà el cap de setmana. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El filial de la penya de Lliga EVA rep aquest vespre al Palau Olímpic al Castelldefels. Els verdinegres buscaran recuperar-se de la derrota patida diumenge davant d'un dels co-líders del grup, el Mataró. Els juniors que entrena David Gimeno estan intentant créixer en una lliga molt competitiva i, per exemple, diumenge es va notar que els hi falta encara madurar. El tècnic David Gimeno considera que si l'equip sap mantenir la qualitat del principi de partit contra els mataronins, poden guanyar qualsevol rival de la categoria.
Es tracta de mantenir aquests minuts de qualitat del principi durant molt de més temps. És molt fàcil, entre cometes, sortir bé en el partit, perquè vens net, però quan el partit es va succeint i hi ha accions, doncs aquí és lo complicat.
El Castelldefels, en canvi, ve de guanyar un duel directe a la classificació contra el filial del bàsquet Girona, que els ha permès empatar a 8 victòries amb els gironins, una més que el Joventut. Els del Baix Llobregat compten amb els germans Manyers per intentar imposar-se a l'Olímpic en un partit que jugarà a partir de les 9 del vespre.
Un Castelldefels que buscarà un triomf per apropar-se al trio capdavanter aquest partit de la Lliga EVA del grup C1. Aquest dijous es disputa també un partit pendent, en aquest cas de waterpolo, a la onzena jornada de la Divisió d'Honor Femenina, el Catalunya-Sant Andreu. El Sant Andreu buscarà un triomf que el col·locaria a la tercera plaça, mentre que el Catalunya és vuitè i vol establir-se en zona mitjana. I més previsions, ara sí, per demà, divendres, que arrencarà a l'estació Pallaresa d'Espot el Mundial de Paraesquí. La competició s'allargarà fins al diumenge 29 i comptarà amb la participació de 87 esportistes de 26 països. El Mundial compta amb 6 disciplines, slàlom gegant, alpí combinat, supergegant, descens i slàlom paral·lel. A mitjans de març se celebrarà, en aquest cas a la Molina, el Mundial de Parasnowboard, totes dues competicions d'esquí i snow adaptat organitzades per la FIS, la Federació Internacional d'Esquí.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
La carxofa. La carxofa, Cinares collimus, és una hortalissa típica dels mesos d'hivern. Els seus orígens són al nord d'Àfrica o a la costa mediterrània. I en trobem de moltes classes, la violeta, la blanca o la més destacada a Catalunya, la carxofa del Prat. És molt versàtil a la cuina i té un sabor característic entre dolç i amarg, però a més és molt beneficiosa pel nostre organisme. Gairebé un 90% del seu pes és aigua i, per tant, aporta poques calories. Conté fibra soluble, interessant per millorar les digestions i el trànsit intestinal. També és ric en minerals, com el potassi, el fòsfor o el magnesi, i vitamina A i algunes del grup B. Millora la funció hepàtica i biliar i ajuda a controlar el colesterol. Quan compreu carxofes, és important que siguin tancades i amb les fulles juntes per assegurar-vos que són tendres i que les conserveu a la nevera fins al seu consum, ja que s'oxiden força ràpid. Tot i que la part comestible de la carxofa és només del 40%, la podeu consumir bullida, al forn o a la brasa, en truita, arrossos, cremes o guisats, o fins i tot laminar els cors en cru i servir-los amanits amb oli i sal. També podeu aprofitar el tronc cuinant-los al forn pelats, que queden ben bons. Una manera senzilla de coure-les és rentar-les bé, treure les fulles més dures i seques de l'exterior i el tronc, escapçar la part de dalt i posar-les en un cassó amb aigua mineral, sal, pebre i llorer, fins que queden cobertes per la meitat però s'aguantin dretes. Es bullen 20 minuts, però cada 5 minuts es tiren unes 4-5 cullerades soperes per sobre de les carxofes de la mateixa aigua de cocció. Les podeu servir amb un raig d'oli d'oliva verge, sal i sèsam torrat. Una bona idea, si enceneu el forn al cap de setmana, és afegir una plata de carxofes i enfornar-les 40 minuts a 180 graus, ben netes amb oli i herbes al gust. Així tindreu una ració de verdura a punt per consumir durant la setmana. Gaudiu-la ara que n'és temporada. Afegiu-la als vostres menús per augmentar el consum de verdura i aprofiteu-ne totes les seves propietats.
sabies que...
Es va donar l'estrany cas d'una dona de 99 anys d'Oregon que va viure i va morir sense saber que els seus òrgans eren al costat erroni del seu cos, una de les condicions més rares i estranyes del món, anomenada situs inversus amb levocàrdia. Només el seu cor era al costat correcte, una mica més estrany encara en aquest tipus de condició. Això es va saber una vegada que va morir i estudiants de medicina van estudiar el seu cadàver, ja que la dona havia donat el seu cos a la ciència.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
França i Espanya signen el Tractat de Barcelona de cooperació entre els dos països. Ho han fet en la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat comtal. Cristina Cantal.
El president Pedro Sánchez ha elogiat que la reunió s'hagi fet a Barcelona com a pont simbòlic entre dos països, mentre que Pere Aragonès li ha recordat que el procés independentista encara és viu.
Es una reivindicación de respeto, de consideración y de admiración a una ciudad de Barcelona que, por cierto, durante muchos años y con razón se ha quejado de que la Administración General del Estado y el Gobierno de España, bueno, pues no se ha comprometido con ella.
Si l'Estat espanyol no vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya, cal que ofereixi una resposta democràtica.
Entre 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat en contra de la trobada, que qualifiquen de provocació.
Una protesta amb polèmica interna per la presència d'Esquerra Republicana. El president dels republicans, Oriol Junqueras, ha abandonat la manifestació entre escridassades, insults i xiulets.
Espanya i França crearan una comissió per estudiar la reobertura dels passos fronterers secundaris entre els dos països encara tancats des de la pandèmia.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà reivindiquen que el món local formi part d'aquesta comissió. Així s'ha expressat la presidenta de l'ENS, Sònia Martínez, en declaracions al Next Vespre.
Amb aquesta comissió, si és que finalment se constitueix, el que ha d'haver-hi sí o sí és representació del món local, també del Consell Comarcal, per defensar tots els interessos de tots aquests municipis que ja en diverses ocasions doncs, hem manifestat totes les problemàtiques que ocasionen aquests tancaments.
Protecció Civil torna a reactivar l'alerta del Pla Ventcat i posa també en alerta el Neucat davant el nou episodi de vent, neu i fred que afecta Catalunya.
A Terrassa els termòmetres han registrat una mínima de 1,6 graus. Les previsions diuen que les temperatures tocaran fons entre diumenge i dilluns.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Terrassa ha registrat aquest dijous una temperatura mínima d'1,6 graus. Fa molt fred i el contrast encara és més gran perquè el desembre va ser molt càlid, amb temperatures que van arribar als 20 graus. La setmana va començar amb un episodi de vents intensos i dimecres va arribar una massa d'aire gèlid procedent de l'Àrtic.
Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona que va aparèixer morta ahir a casa seva, a Balaguer, amb un ganivet a l'estómac.
El cas està sota secret de les actuacions.
Balaguer Televisió, Ignasi Gómez.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la parella de la dona que va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac en un pis de Balaguer. L'home de 44 anys està acusat de delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta poc abans de les 8 del matí de dimecres i va explicar als agents que al despertar-se s'havia trobat la dona sobre el llit amb el ganivet clavat a l'estómac.
En cultura arrenquen les festes de Sant Sebastià d'Alcarràs amb el pregó de la cineasta Carla Simón.
L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al Centre Cultural Lo Casino.
UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Amb el pregó d'aquesta nit, Simó serà la primera pregonera que tenen les festes d'hivern d'Alcarràs, que normalment no compten amb aquesta figura per iniciar la festivitat. A més, Simó i el coguionista Arnau Vilaró han presentat durant la tarda el llibre que també du el nom del poble a les 6 a la Biblioteca Joaquim Montoy.
I els esports, vespre de Copa i Supercopa pels primers equips del Barça, Roger Sánchez.
El femení juga contra el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa, 1-0 quan acaba d'arrencar la segona part, ha marcat Clàudia Pina a la primera, i el primer equip masculí juga a les 8 a Ceuta, als vuitens de Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'aquest canvi de temps força notable. De fet, hem començat el dia avui amb un ambient realment fred arreu del territori català i sí que a hores d'ara tenim temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, encara hi ha zones que l'ambient és força fred i, de fet, s'espera que hi hagi més núvols i també arribarà precipitació, que serà en forma de neu per sobre dels 500 metres en aquestes zones on la temperatura no ha acabat de pujar i per sobre dels 600 metres es podran acumular més de 5 centímetres de neu. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta acumulació de neu. I no només això, i és que també al llarg de la tarda s'ha d'anar reforçant el vent que de cara al final del dia bufarà amb ratxes molt fortes a molts punts del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, precisament avui que les autoritats franceses restringiran la circulació de camions a la frontera des de Catalunya a partir de les 8 del vespre, arran de les nevades que hi ha previstes a França. Davant d'això, el Servei Català de Trànsit, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, restringiran la circulació de vehicles pesants a la sortida 3 de l'AP7 a l'alçada de Llers, a l'Alt Empordà, per redirigir-los cap a les zones d'estacionament de la Jonquera i de polígons de la zona. Parlem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments també hi ha algunes afectacions per neu a Catalunya. Destacar que hi ha un tram de la C-28 al port de la Bonaigua que es troba tallat per risc de llaus. També calen cadenes per circular per aquesta C-28 entre Baqueira i Arties. Destacar també dues vies on estan restringits els espais de camions, la Nacional 230 entre Vilaller i Viella i la Nacional 260 entre Pont de Suert i Sarroca de Bellera. Destacar pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, que va millorant la circulació, ja s'ha retirat el vehicle avariat a la C-58 i ja no hi ha retencions tan destacades ni en aquesta mateixa via ni a la C-33 d'entrada a Barcelona. I també els dos accidents que us parlàvem de l'autopista AP7, ja hi ha tots els carrils oberts, tant a Sant Cugat com a Santa Barbeta de Mogoda en sentit sud, i les retencions van millorant. De moment això és tot des de Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
França i Espanya signen el Tractat de Barcelona de cooperació entre els dos països, un document que eleva les relacions entre els dos estats a la mateixa línia que França ja manté amb Alemanya i Itàlia o Espanya té amb Portugal. Ho han fet a la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat comtal. Un acord de cooperació que ha d'incloure el reforç del projecte europeu davant els interessos d'Estats Units. Més enllà, però, del que s'ha dit dins aquesta cimera, l'altre focus d'interès estava en la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la protesta als carrers contra aquesta trobada.
Aragonès ha aprofitat la cimera per recordar al govern espanyol que el procés no ha mort. El president només ha participat en la salutació institucional. Mentrestant, al carrer, milers de persones s'han concentrat contra aquesta trobada Sánchez-Macron sota el lema "Aquí no ha acabat res". Han estat 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons les entitats convocants. Hi ha hagut xiulades, talls de carreteres i escridassades, especialment contra el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha acabat marxant de la protesta.
Això és el que passava a fora. A dins hi ha hagut acords de cooperació, econòmics i de transports. El president Pedro Sánchez ha qualificat la cimera d'històrica i la firma del tractat de magnífica notícia per a Europa. També ha elogiat que la reunió s'hagi fet a Barcelona com a pont simbòlic entre dos països i coincidint amb la celebració de l'aniversari de Picasso en els 50 anys de la mort de l'artista. Jordi Casino.
El text assassinat a la capital catalana i que porta el nom de Declaració de Barcelona situa la relació entre França i Espanya al seu màxim nivell. El tractat que permetrà aprofundir i estructurar la cooperació entre tots dos territoris en matèries com la defensa, la interconnexió ferroviària, la indústria i l'energia ha estat lloat per Macron i Sánchez, un president espanyol que, per cert, preguntat per l'afirmació que li ha fet aquest matí el president Pere Aragonès de que el procés no s'ha acabat, ha volgut destacar que el primer tractat de cooperació entre França i Espanya porti el nom de Barcelona.
És una reivindicació de respeto, de consideració i de admiració a una ciudad de Barcelona que, por cierto, durante muchos años y con razón se ha quejado de que la Administración General del Estado y el Gobierno de España, bueno, pues no se ha comprometido con ella, ni en recursos, ni en colaboración, ni tampoco en su visibilidad internacional. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos con enorme respeto, consideración y admiración a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y a sus instituciones.
Un Pedro Sánchez que ha tret importància a la manifestació que els independentistes han fet avui a Barcelona coincidint amb la cimera i que ha assegurat que el gruix dels catalans i dels espanyols no combreguen ni amb la protesta d'avui, ni amb la que tindrà lloc aquest proper dissabte a Madrid defensant la unitat d'Espanya, deixant clar, això sí, que totes dues es poden fer perquè la nostra Constitució assegura empara el dret a la manifestació. A banda del Tractat d'Amistat, a la Cimera de Barcelona també s'han signat diferents acords o convenis entre els ministeris d'Educació, Interior, Defensa i Treball, i pel que fa als 8 passos fronterers que encara estan tancats, s'ha acordat crear un grup de treball per millorar la seguretat i reobrir-los el més aviat possible.
Ho dèiem abans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat de les salutacions institucionals just després de marxar de la cimera. Aragonès ha volgut explicar amb detall, des del Palau de la Generalitat, el que ha tractat amb tots dos presidents. Segons ha dit, a Pedro Sánchez li ha demanat la celebració d'un referèndum, mentre que s'ha ofert a Emmanuel Macron com a soci europeu. Carina Bellvé.
El president Pere Aragonès ha defensat la seva presència protocolària a la cimera per no voler deixar dir ni una escletxa de dubte sobre la bona relació amb l'estat francès, però s'ha refermat en el fet que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya encara existeix. Ha reclamat a Pedro Sánchez una solució política contradient la voluntat del president espanyol d'escenificar avui la fi del procés.
Si l'estat espanyol no vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya, cal que ofereixi una resposta democràtica a la voluntat de la ciutadania del nostre país de decidir amb llibertat si Catalunya ha de esdevenir o no un estat independent en el si de la Unió Europea.
Justament que Catalunya arriba a ser un soci europeu en igualtat de condicions és el missatge que el president català li ha volgut adreçar al seu homòleg francès.
Amb el president Macron, sobretot el que he volgut traslladar és la vocació europeista de Catalunya i, per tant, també del govern de la Generalitat.
Aragonès ha justificat la seva marxa abans que sonessin els himnes nacionals per no donar carta de validesa, diu, a la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya. I ha titllat d'expressions minoritàries la xiulada a Oriol Junqueras a la manifestació independentista.
Doncs a les portes de la cimera, entre 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons els organitzadors, s'han manifestat en contra de la trobada, que qualifiquen de provocació. Sota el lema "Aquí no s'ha acabat res", s'han volgut deixar clar que a Catalunya hi ha un conflicte polític no resolt i que el procés independentista no ha acabat. Una protesta amb polèmica interna per la presència d'Esquerra Republicana, malgrat que Pere Aragonès ha assistit a la cimera. De fet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha abandonat la manifestació entre escridassades, insults i xiulets. Edgar Sapinya.
Hi ha hagut qui li ha criticat que és un traïdor i que el volen a la presó abans d'haver de marxar, però ha dit que el procés no s'ha acabat i que el conflicte s'ha solucionat votant un referèndum d'independència.
Aquest conflicte entre la societat catalana i l'estat espanyol, de fet, no s'acabarà fins que no s'exerceixi en plenitud la democràcia i, per tant, fins que el conjunt de la ciutadania de Catalunya pugui votar i pugui decidir el seu futur votant.
Tant la CUP com Junts han criticat que Esquerra rebi el president del govern espanyol i el de la República Francesa, mentre al mateix temps participa en una manifestació que es pretenia unitària, però que en cap moment ho ha sigut. Sentim Carles Riera i Laura Borràs, diputat de la CUP i presidenta de Junts per Catalunya.
Pere Aragonès i el seu govern li han posat una pista d'aterratge amb la taula de diàleg.
Que no es pot estar a processó i repicant, i per tant qui faci aquests moviments els haurà d'explicar. Nosaltres el que celebrem és que aquesta convocatòria pugui ser unitària.
L'expresident Puigdemont ha estat un dels protagonistes de la protesta perquè molts dels manifestants han reivindicat la seva figura com a legítim president de la Generalitat.
Tornant al contingut de la cimera, s'ha acordat, com sentíem, la creació d'una comissió per estudiar la reobertura dels passos fronterers secundaris entre els dos països, encara tancats des de la pandèmia.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà reivindiquen que el món local formi part d'aquesta comissió. Així s'ha expressat la presidenta de l'ENS, Sònia Martínez, en declaracions al Next Vespre.
Amb aquesta comissió, si és que finalment se constitueix, el que ha d'haver-hi sí o sí és representació del món local i també del Consell Comarcal com a ens supramunicipal per defensar tots els interessos de tots aquests municipis que ja dic que en diverses ocasions doncs, hem manifestat totes les problemàtiques que ocasionen aquests tancaments.
El Consell Comarcal Alt Empordanès considera que amb la comissió només s'està allargant la reobertura d'aquests passos i ha recordat les reclamacions i reivindicacions dels alcaldes d'aquesta zona afectada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protecció Civil ha tornat a reactivar l'alerta del Pla Ventcat i posa també en alerta el Neucat davant el nou episodi de vent, neu i fred que afecta Catalunya. Les fortes ratxes ja s'han deixat sentir aquest matí, però s'espera que a la nit siguin encara més fortes, amb pics superiors als 90 km per hora.
Un vent que arriba acompanyat de fred i neu, sobretot al Pirineu, però les nevades s'estendran més enllà al vespre i nit i poden caure a cotes baixes. De fet, hi ha una quinzena de carreteres a les comarques pirinenques amb restriccions de pas o obligació d'ús de cadenes davant la presència de neu i de gel al ferm.
A Tarragona, la ventada d'aquesta matinada ha malmès part de la coberta de la piscina municipal de Sant Pere i Sant Pau. Les instal·lacions s'han hagut de tancar al públic fins a resoldre la incidència. I a Terrassa, els termòmetres han registrat una mínima d'1,6 graus. Les previsions diuen que les temperatures tocaran fons entre diumenge i dilluns. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Terrassa ha registrat aquest dijous una temperatura mínima d'1,6 graus. Fa molt fred i el contrast encara és més gran perquè el desembre va ser molt càlid, amb temperatures que van arribar als 20 graus. La setmana va començar amb un episodi de vents intensos i dimecres va arribar una massa d'aire gèlid procedent de l'Àrtic. Els experts diuen que durant la segona quinzena de gener les temperatures es mantindran desplomades entre 4 i 6 graus per sota dels nivells normals. Els terrassencs i les terrassenques de moment s'ho prenen amb resignació.
Pues a mí me gusta el frío, o sea que yo es bienvenido que haga frío. Tengo más miedo de que se acabe y que venga el calor este verano que nos esperará.
Crec que és necessari i és bo, encara que arriba tard, doncs jo crec que sí, que ens afavoreix i mira, ens abriguem i no passa res.
La temperatura dissabte se situarà als 0 graus i entre diumenge i dilluns entre el 0 i els 2 graus negatius.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana social, els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona que va aparèixer morta ahir a casa seva, a Balaguer, amb un ganivet a l'estómac. El cas està sota secret de les actuacions. Balaguer Televisió, Ignasi Gómez.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la parella de la dona que va aparèixer morta amb un ganivet clavat a l'estómac en un pis de Balaguer. L'home de 44 anys està acusat de delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta poc abans de les 8 del matí de dimecres i va explicar als agents que al despertar-se s'havia trobat la dona sobre el llit amb el ganivet clavat a l'estómac. Finalment, els agents han detingut l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona de 38 anys. El cas està sota secret de les actuacions. Arran dels fets, l'Ajuntament de Balaguer té previst realitzar un acte institucional aquest divendres.
I avui l'Audiència de Barcelona rebutja posar en llibertat la coneguda com a Manada de Castelldefels i estudia un cinquè recurs.
L'Audiència avisa que hi pot haver més víctimes i que la instrucció ha començat però no ha acabat, quedant encara testimonis rellevants com ara de persones que havien format part del grup acusat. A més, argumenta risc de fuga i de reiteració delictiva, afegint també la necessitat de protegir les víctimes.
Més qüestions. El pont de Vilomara, al Bages, es promociona amb el suport de la Diputació de Barcelona a Fitur, la Fira Internacional de Turisme, gràcies a les seves construccions de pedra seca. Un patrimoni històric molt vinculat a la viticultura. El municipi busca noves alternatives turístiques després de ser un dels més afectats als incendis del passat estiu. Madrid, David Navarro.
Amb més de 1.750 construccions de pedra seca, el pont de Vilomara és el municipi català amb més edificacions d'aquest tipus registrades. Avui s'ha promocionat a Fitur, a l'estand de la Diputació de Barcelona. L'alcalde de la localitat, Enric Campàs, ha explicat a la xarxa que aquestes construccions tenen molt a veure amb el passat vitivinícola del municipi.
El nostre territori, la nostra comarca, va ser la comarca que més extensió de vinya tenia als anys 1890 aproximadament i, òbviament, té una relació directa perquè formava part del procés d'elaboració i de producció del vi.
Així s'elaboraran rutes per construccions històriques com les tines a peu de vinya o les parets de pedra seca. També es prepara material pedagògic per a les escoles. D'aquesta manera, el pont de Vilomara vol deixar enrere els efectes dels incendis del passat estiu amb noves opcions turístiques.
Més coses. El jutjat mercantil de Lleida ha perdonat un deute de 1.376.041 euros a un constructor de Preixana, a l'Urgell, afectat per la crisi immobiliària del 2008. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Es tracta d'un altre cas on s'ha aplicat la llei de la segona oportunitat. Segons expliquen els advocats de l'home, representat pel despatx Agramuntí Berguedà Associados, era administrador d'una empresa de construcció de la qual avalava personalment les obligacions econòmiques de la societat i la caiguda brusca de la demanda del mercat va derivar en l'impagament als seus clients. Després de 13 anys patint embargaments i assetjaments, l'afectat pot ara tornar a respirar, diuen els advocats, després que se li hagin perdonat els deutes en considerar que no va actuar amb mala fe. Des de Berguedà Associados celebren aquesta decisió judicial, ja que l'afectat ha estat més de 13 anys sense poder obrir un compte bancari al seu nom ni ser titular d'una targeta de crèdit, per exemple. També destaquen que durant aquest temps l'empresari ha patit embargaments del salari i assetjament per part dels creditors, que li han suposat un trauma psicològic i anímic i un malson constant, segons els va assegurar l'afectat. Ara, afirmen, ell i la seva família veuen el futur molt diferent.
I el poble de Linyola es nega rotundament a la planta de biogàs que volen implantar uns promotors danesos. Per començar, no compleix amb la distància mínima, és a dir, estaria molt a prop del nucli urbà, a més de ser molt contaminant. Des del consistori tenen previst reunir-se amb el Departament de Territori per exposar els fets. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Linyola diu no a la planta de biogàs. Es tracta d'un projecte que va arribar a finals d'any. I després de conèixer els detalls que planteja l'empresa promotora, la voluntat del municipi és que es quedi amb això, en un projecte. Per començar, ja no compliria ni amb la distància mínima. N'ha parlat a Radio Ponent l'alcalde de Linyola, Àlex Masses.
La distància mínima exigida és que no complix ni els requisits més bàsics, que són aquests 750 metres. No? Al fi i al cap, la implementació de tota aquesta infraestructura significa que es posa a tocar de casa. Això vol dir que a escassos 400 metres del poble, i això ja no té cabuda. No cal anar a discutir gran cosa més.
A més, que afectaria el creixement del municipi tenir la planta sinònim de 70 camions traduïts en 48.000 trajectes anuals necessaris per transportar els residus orgànics convertits en gas. El consistori preveu reunir-se amb el govern la setmana vinent. Així doncs, tenint en compte la contaminació, la proximitat i les conseqüències de futur, el poble de Linyola es nega rotundament a ser la seu d'una planta que no compleix ni amb els requisits mínims.
En cultura arrenquen les festes de Sant Sebastià d'Alcarràs amb el pregó de la cineasta Carla Simón. L'acte tindrà lloc a les 9 del vespre al Centre Cultural Locasino. Guau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La directora d'Alcarràs, pel·lícula amb el nom del municipi, havia de ser pregonera a les festes d'estiu, però per qüestions de salut no va poder assistir a l'acte. Així doncs, amb el pregó d'aquesta nit, Simó serà la primera pregonera que tenen les festes d'hivern d'Alcarràs, que normalment no compten amb aquesta figura per iniciar la festivitat. A més, Simó i el coguionista Arnau Vilaró han presentat durant la tarda el llibre que també du el nom del poble a les 6 a la Biblioteca Joaquim Montoy. La festa major d'hivern d'Alcarràs arrenquen avui i s'allarguen fins diumenge amb la recuperació de la festa del porc després de 2 anys de pandèmia.
I Antònia Font serà el cap de cartell de la tercera edició del Cabró Rock, que es farà a Vic del 16 al 17 de juny. Aquest matí s'han donat a conèixer les formacions que hi actuaran. Com a segon i tercer grups destacats hi haurà Stay Homes i Zoo. En total 19 artistes, alguns dels quals emergents com Les que faltaven o Triquel. El 9FM, Guillem Rico.
10 anys després del seu darrer concert a Osona, Antònia Font tornarà a actuar a la comarca com a cap de cartell del tercer Cabró Rock, que es farà el 16 i 17 de juny a Vic. Aquest dijous s'han donat a conèixer les 19 formacions que hi tocaran. Antònia Font hi farà un dels 4 concerts que té previstos a tot Catalunya aquest any. Entre els 3 grups més destacats hi ha Zoo, que també farà a Vic una de les 3 úniques actuacions del 2023, i Stay Homes hi presentarà el nou disc. Narcís Castellà és el director del festival.
Pues només faran 4 concerts a Catalunya i nosaltres creiem que Osona es mereixia un d'aquests concerts. No? A través d'aquí el festival és molt transversal i la idea és que totes les edats es sentin a gust dintre del festival i que tothom tingui doncs, 3, 4, 5, 6, 7 grups que li agradin.
L'any passat hi van passar unes 12.000 persones i ara es vol ampliar l'aforament. El cartell del primer Cabró Rock es fa ja després de la pandèmia, combina grups consolidats com Búho, Joan Dausà, Els Amics de les Arts o Làgrimes de Sangre, amb nous talents com Triquell o Les que faltaven, que tancaran el festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, una tarda amb Barça en directe, en aquest cas el femení, que està jugant a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya, a Mèrida, davant el Real Madrid. Un partit que està molt emocionant perquè acaba d'empatar fa 10 minuts al Real Madrid, ha marcat Caroline Weir, 1-1, un gol que iguala el de Clàudia Pina a la primera meitat per al Barça. El Barça, a més, juga amb una jugadora menys per l'expulsió d'Irene Paredes. Per tant, cap al minut 68 som a empat a 1 en aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya. La final espera la Real Societat, que es va classificar ahir i que aquesta final es jugarà diumenge a les 12 també a Mèrida. En paral·lel a aquest partit del femení, el primer equip masculí juga a partir de les 8, d'aquí poc més de 5 minuts, al camp del Ceuta, als vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic. Ja coneixem l'11 blaugrana, el formen Iñaki Peña a la porteria, Bellerín, Eric, Marcos Alonso i Jordi Alba en defensa, mig del camp per a Sergi Roberto, Kessié i Pablo Torre, i en Ferran Torres, Rafinha i Lewandowski a la punta d'atac. Els blaugranes busquen superar els vuitens de final després de 2 anys sense aconseguir-ho. Ahir l'Espanyol va caure eliminat d'aquesta Copa del Rei després de perdre 1-0 al camp de l'Atlètic. Més cites d'avui al vespre en clau blaugrana. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita 8:45 el Baskonia. El retorn de Tomas Satoranski és la principal novetat per als blaugranes, que buscaran retrobar-se amb el triomf a Europa després de la derrota de la setmana passada al Palau davant l'Efes. El tècnic Sergi Siquevicius valora el rival d'avui.
Yo creo que ellos están a un gran nivel, yo creo que ha sido así toda la temporada, son muy consistentes, ¿no? Están jugando buen baloncesto, buenísimos en ataque, vamos. La verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no? Son, vamos, unas salidas súper exigentes.
El Barça és el grup de 4 equips que sumen 12 victòries, una per sota del líder, el Real Madrid, a qui visiten la setmana vinent. També en bàsquet, aquesta nit a les 9, hi ha cita amb la Lliga EVA. El filial del Joventut rep el Castelldefels en partit avançat de la jornada 14 que es disputa el cap de setmana. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El filial de la penya de Lliga EVA rep aquest vespre al Palau Olímpic al Castelldefels. Els verdinegres buscaran recuperar-se de la derrota patida diumenge davant d'un dels co-líders del grup, el Mataró. Els juniors que entrena David Gimeno estan intentant créixer en una lliga molt competitiva i, per exemple, diumenge es va notar que els hi falta encara madurar. El tècnic David Gimeno considera que si l'equip sap mantenir la qualitat del principi de partit contra els mataronins, poden guanyar qualsevol rival de la categoria.
Es tracta de mantenir aquests minuts de qualitat del principi durant molt de més temps. És molt fàcil, entre cometes, sortir bé en el partit, perquè vens net, però quan el partit es va succeint i hi ha accions, doncs aquí és lo complicat.
El Castelldefels, en canvi, ve de guanyar un duel directe a la classificació contra el filial del bàsquet Girona, que els ha permès empatar a 8 victòries amb els gironins, una més que el Joventut. Els del Baix Llobregat compten amb els germans Manyés per intentar imposar-se a l'Olímpic en un partit que jugarà a partir de les 9 del vespre.
Aquest partit correspon al grup C1 de la Lliga EVA, en què Vic, Mataró i Mallorca són els conjunts capdavanters. I aquest dijous també es disputa un partit pendent de l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. És el Catalunya-Sant Andreu a 8:45 a Can Toda. Tanquem actualitzant el futbol. El Barça femení al minut 70 empat a 1 amb el Real Madrid. Per tant, tot per decidir en aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya.
Doncs moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'estel d'un esguard i el d'una senyera. La guerra i la mar. La sal de la terra. El llavi una flor. I l'espasa ferma. Fem l'escamot dels qui mai no reculen. I sols un bes els pot fer presoners. Fem l'escamot dels qui trenquen les reixes i no els fa caure sinó un altre vés. Fem l'escamot dels soldats d'avantguarda, el primer vés que se'ns doni els primers.
l'estel d'un esguard i el d'una senyera, la guerra i la mar, la sal de la terra, el llavi una flor i l'espasa ferma. Fem l'escamot dels qui mai no reculen i sols un bes els pot fer presoners. Fem l'escamot dels qui trenquen les reixes i no els fa caure sinó un altre bes. Fem l'escamot dels soldats d'avantguarda, el primer bes que se'ns doni als primers.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. França i Espanya signen el Tractat de Barcelona de cooperació entre els dos països, un document que eleva les relacions entre els dos estats a la mateixa línia que França ja manté amb Alemanya i Itàlia o Espanya té amb Portugal. Ho han fet en la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a la ciutat comtal. Un acord de cooperació que ha d'incloure el reforç del projecte europeu davant els interessos d'Estats Units. Més enllà, però, del que s'ha dit dins d'aquesta cimera, l'altre focus d'interès estava en la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la protesta als carrers contra aquesta trobada. Aragonès ha aprofitat la cimera per recordar al govern espanyol que el procés no ha mort. El president només ha participat en la salutació institucional. Mentrestant, al carrer, milers de persones s'han concentrat contra aquesta trobada. Sánchez-Macron, sota el lema "Aquí no ha acabat res". Han estat 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 30.000, segons les entitats convocants. Hi ha hagut xiulades, talls de carreteres i escridassades especialment contra el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha acabat marxant de la protesta.